Felicitats, salutacions, molt bon dia de nou. Us parla aquesta hora Mercè Regà i Sara Cruz. A partir d'ara, el primer cafè de Ràdio Estel, com anunciava Ignasi Miranda, tindrem l'hora del consumidor amb el director, amb el sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum, Albert Malià, i també entrevistarem el meteoròleg Jordi Miralles, que ens desvetllarà tot seguit quins fenòmens meteorològics serà tindrem aquesta tardor.
Així estarem molt pendents, a veure si ve el fred, si no ve, si plou...
O si podem canviar l'armari, fer aquest canvi d'armari
sí.
Habitual. Home, en
tant.
Cada estació...
Encara ens haurem d'esperar una miqueta, no? Ja li preguntarem.
Em sembla que sí, tot seguit li preguntem al Jordi Miralles. Però abans, la Sara ens posa el dia amb els titulars més destacats d'aquesta hora.
Seguim molt pendents aquesta hora del segrest del primer ministre libi Ali Zeidan. De moment, les informacions que ens van arribant són que ha estat, com dèiem, segrestat per un grup d'homes armats, segons ha anunciat el mateix govern en un breu comunicat publicat a través d'internet. Segons les primeres informacions, se l'han endut d'un hotel de la capital Trípoli en un comboi de cotxes cap a un lloc desconegut. Els testimonis afirmen que els assaltants no han provocat problemes, però algunes informacions contradiuen i li expliquen que han colpejat el cap de l'executiu libi. Segons altres fonts, els autors del segrest serien antics rebels integrats a les forces de seguretat. El Congrés dels Diputats aprovarà avui, gràcies a la majoria absoluta del Partit Popular, la LOMCE, la polèmica reforma educativa del ministre José Ignacio Wert, una llei que fixa el castellà com a llengua vehicular de l'ensenyament a tot l'estat espanyol. Altres aspectes que regularà són, per exemple, els itineraris flexibles a quart d'ESO, segons si es vol continuar fent batxillerat o la FP, també la potenciació de les matèries instrumentals de matemàtiques, llengua i idiomes i les avaluacions fins en acabar cada cicle, que s'unificaran i es fixaran sempre des de Madrid. A casa nostra, el president de la Generalitat, Artur Mas, rebrà avui els organitzadors de la concentració a favor de la Unitat d'Espanya, que se celebra dissabte, Dia de la Hispanitat, a la plaça de Catalunya. Aquesta manifestació, a la qual donen suport al Partit Popular, Ciutadans i UPyD, es convoca amb el lema Som Catalunya, Somos Espanya. D'altra banda, el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha anunciat que prohibirà la manifestació convocada a Barcelona el 12 d'octubre per Democràcia Nacional en el tram que havia de transcorrer entre la plaça de Sants i la plaça d'Espanya. I en esports, Carles Moyà serà el nou capità de l'equip espanyol de Copa Davis de tennis. El mallorquí signarà contracte per un any i substitueix el càrrec a l'Àlex Corretja, qui la Federació Espanyola de Tennis no va renovar el contracte. L'ex número 1 del món serà presentat avui a partir de les 12 del migdia a la seu del Consell Superior d'Esports de Madrid.
Sara, avui què busques?
Sara Cruz, què busques aquesta setmana? Ens ho pots recordar, si us plau.
I tant, saber quin és el vostre llibre de capçalera, el que esteu llegint ara mateix, o el llibre de capçalera, aquell que recorreu habitualment.
Tu no ens ho has explicat, eh?
Jo, mira, podria dir-te que un llibre que em llegeixo sovint és el d'Eduardo Mendoza, de Sin Noticias de Curp, perquè és un llibre molt fàcil
molt bon
de llegir.
Llibre, sí. Molt bon llibre, Sara.
Sí.
Doncs et sembla si li preguntem als nostres oients quin és el llibre de capçalera?
Vinga, recordem les vies de comunicació.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 2772.
Sara, si et sembla, em sembla que tenim una greu ja, eh?
Sí, però la direm al final del programa. Recordem, Mercè,
sí.
que volem que els nostres oients també ens truquin o ens escriguin per dir-nos queixes que tenen del programa, del que sigui, suggerències d'entrevistes, que els hi farem cas, el que sigui.
La veu de l'oient.
La veu de
l'oient. Canalitzada per la Sara de Greuges.
Exacte. D'altra banda...
Recordem l'altre sorteig de la setmana perquè hem de dir doncs, que els oients que ens truqueu, que ens escriviu per saber el llibre de capçalera, guanyareu un llibre que sortegem cada dia. Però abans d'anunciar el llibre que sortegem avui, hem d'anunciar-vos un altre sorteig. En aquest cas, el sorteig de la web de www.radiostel.com. Serà explica'ns.
Doncs sí, és que Radio Estel regala 10 entrades dobles per l'espectacle. El diario de Adán i d'Eva. Les persones interessades en participar han d'omplir el formulari de la nostra pàgina web, www.radiostel.cat. Els guanyadors seran avisats via correu o bé doncs, telefònicament. Eh? Recordem, 10 entrades dobles, això sí, Mercè, a pagar 6 euros en concepte de despeses d'expedició. Són pel Teatre Comtal, el diumenge, dia 12 d'octubre, a 6:15 de la tarda.
Doncs ja ho sabeu, si voleu assistir, si voleu participar en aquest sorteig per dues entrades al Diario de Adán i Eva al Teatre Comtal de Barcelona, només heu de clicar a www.radiostel.com o www.radiostel.cat. I aquí doncs haureu d'emplenar un seguit d'espais on se us demana el nom, el cognom i l'email. Tan fàcil i tan simple, Sara.
Sí, sí, a més, és que val la pena aquest espectacle.
Està molt bé. Per cert, vinga, va, ja podem donar el llibre que sortegem avui per tots aquests oients que ens truquin. Vinga, recordem les vies de comunicació una altra vegada.
Comunica't amb el Primer Cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Doncs ja ho sabeu, Sara.
Sí, i regalem aquest llibre, Mercè. 10 mirades sobre Camilo de Lelis, de Francisco Álvarez i de José Carlos Bermejo, doncs, que parla sobre... Camilo de Lelis és un dels sants de l'Església i mostra d'una manera doncs, de mirar el malalt i la malaltia des d'una mirada doncs, més espiritual i més des del punt de vista religiós.
Per tant, un llibre que sortegem avui per tots els oients que ens expliquin el llibre de capçalera. Tenim el nom del guanyador del llibre d'ahir, que
després
donarem al final del programa. Sí. Li demanarem al David García, el nostre productor, que ens el passi i...
Ja el direm.
El farem públic.
Que de fet, Mercè, hem de recordar que la gent pot venir a buscar els llibres aquí a Ràdio Estel, que des del moment en què diem el seu nom, ja poden venir.
Ja poden venir. Carri Comtes de Balloc, 6769 de Barcelona.
Comunica't amb el Primer Cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72. Tu poses el ritme.
Qué bonito de Rosario.
És bonica aquesta cançó.
Avui el ritme ens el posa l'Eva Granados, que des de la nostra pàgina del Facebook ens ha sol·licitat aquesta cançó. Qué bonito de Rosario.
Qué bonito cuando te siento. Qué bonito pensar que estás aquí junto a mí. Qué bonito cuando me hablas a mí. Qué bonito cuando te callas. Qué bonito sentir que estás aquí.
Ràdio Estel.
El treball no ha de ser entès només en sentit objectiu, sinó que cal tenir en compte que és una activitat que expressa sempre la persona. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. La 25a edició de la Sardana de l'any al Tot Sardana. Cada diumenge a les eliminatòries perquè votis la teva preferida al web de la Federació Sardanista de Catalunya, www.lsda.com o al seu contestador, 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any al Tot Sardana, amb Gerard Carrión, cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Aquest diumenge amb el Diari de Tarragona, edició especial de Catalunya Cristiana amb tota la informació sobre les beatificacions de l'any de la fe. No et quedis sense el teu exemplar. Recorda-ho, aquest diumenge, edició especial de Catalunya Cristiana amb el Diari de Tarragona. Tot sobre les beatificacions d'aquest any.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Amb Hipercor estalvies una...
I una altra vegada.
Perquè et tornem el 50% de l'import amb més de 500 productes rebot per la teva següent compra, des d'ara mateix i sense compra mínima.
Per exemple, tens el paquet de 6 llaunes de tonyina Clara Albo a 5,98 euros.
I de rebot te'n portes 2,99 euros.
Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor i a Hipercor.es.
L'hora del consumidor.
Doncs aquesta hora, com cada dijous, arriba l'hora del consumidor al primer cafè de Ràdio Estel. Avui, atenció, parlem dels requisits dels establiments i drets de les persones consumidores, ja siguin preus, pagaments, factures, canvis, entre d'altres. Carla, Gràcia, molt bon dia.
Bon dia, Mercè. Exacte, perquè tenim molts exemples. Per exemple, he regalat una brusa a la meva mare, però no li ha agradat. He anat a la botiga perquè em tornin els diners i em diuen que només em poden fer un val. Això és correcte? També, tots els establiments estan obligats a indicar els preus dels seus productes? O, per exemple, la meva perruquera ha posat un rètol que diu que no accepta targetes de crèdit per imports inferiors a 18 euros. És correcte? O en cas que lliurem quantitats a compte del preu final per la reserva d'un moble, per exemple, de què se'ns ha d'informar?
Carla, quants dubtes, com que tenim moltes i moltes preguntes que hem de resoldre al voltant d'aquest tema, com cada setmana nosaltres tenim avui el primer cafè, el sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Albert Marià, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Que ens resoldrà tots els dubtes, que ens plantegem. Segur que sí.
Espero fer-ho.
Primer de tot, si li sembla, primera pregunta, com han d'estar informats els preus dels productes i serveis? En la venda de productes a granel, per exemple, com ara cigrons, cuits, pastissets, ens poden cobrar el preu del pes del producte més el seu paper i el seu embolcall?
Bé, en primer lloc, comencem pel tema dels preus, en
comencem
general.
Comencem pel tema dels preus.
És a dir, els preus, hi ha una obligació general d'exhibir el preu de tots els productes i serveis de forma visible pels consumidors, per exemple, doncs, en els aparadors, és a dir, les botigues que tenen aparadors, doncs els productes que tinguin exhibits en aquest aparador han de portar...
Obligatòriament
els preus. Perquè, a més, entre moltes altres coses, a part que sigui una obligació, com a consumidors tenim dret a veure els preus, per exemple, per poder comparar entre un establiment i un altre, un mateix tipus de producte. I, a més, això és extensible a tot tipus de comerç. És a dir, ara potser podríem pensar, doncs, en botigues de sabates, o de roba, que seria el més freqüent, però si saltem, per exemple, el que seria l'alimentació, i, per exemple, amb un altre tipus de comerç molt diferent, el que seria doncs, una sabateria, doncs, per exemple, els mercats municipals, per exemple, els preus han d'estar també exhibits a totes les parades. I aquí també és molt clar el tema que estava comentant de poder comparar. És a dir, podem anar a passejar-nos pel mercat per veure doncs, tota l'oferta que tenen de productes i veure, tenir elements per poder fer aquesta comprovació, que és com són els preus. Per tant, això és obligat. Pel que fa al tema que comentàveu de lo dels embolcalls,
no, el tema del paper, si s'ha de cobrar...
No, el preu ha de ser sobre el pes net del producte. No, evidentment,
no ens poden
cap...
cobrar
no.
El tema del preu del paper o de l'embolcall.
Això seria si no ens ho enduem amb les mans.
No? Directament.
Si grons amb les mans, directament.
I el fet, per exemple, ara, habitualment, quan vas a comprar al supermercat, per exemple, que et fan pagar la bossa...
Sí, bueno, això és una qüestió una mica diferent, perquè aquí també hi ha qüestions doncs, de facilitar en el consumidor el fet que pugui fer les seves compres i també el tipus de bossa, qüestions doncs, de que les bosses siguin reciclables, bueno, tota una sèrie de qüestions que també s'han tractat per altres vies i tal. Però bueno, sembla que el tema aquest de les bosses pues, bueno, està funcionant, en el sentit que... Bueno, si tu arribes a comprar el teu supermercat o la botiga de sota casa i no portes res per emportar-te la compra, doncs et facilita una bossa que compres. I si no, que aquest és un altre dels temes, el que s'incentiva d'aquesta forma és que tu mateix et portis la bossa.
Clar, i aquesta manera casa, on reciclem.
Que també hi ha doncs, moltes bosses que són reutilitzables, i això també és una altra de les coses que es vol incentivar.
I és important, perquè jo no sé vosaltres, però jo a casa, a mi les bosses se'm mengen.
A part d'això també, sí, sí. Una cosa important també en relació als preus. Els preus han de ser totals. És a dir, el preu informat ha de ser aquell preu que el consumidor acabi pagant. No pot ser que hi hagi un preu informat i que després et diguin no, és que aquí no hi havia els impostos, o aquí faltava no sé quin recàrrec, o tal. Això és il·lícit. El preu informat al consumidor, i ara aquí saltaríem, per exemple, doncs, amb tot un altre tema. Pensem, per exemple, doncs, amb bitllets d'avió. Ofertes que veiem doncs, per internet o a vegades fins i tot en publicitats pel carrer o als autobusos o així. Voli a no sé on a partir de 20 euros. Ha de ser possible que tu paguis només 20 euros i puguis fer aquell vol. Almenys algú ho ha de poder fer. No pot ser que això no sigui possible.
Per tant, aquella oferta ha d'existir.
S'ha de complir. S'ha de complir tal com s'està anunciant. I el que no et poden dir és dir, no, és que això eren 20, però és que després hi ha un recàrrec per
pagar taxes
o... per no sé què, si vostè em paga en targeta de crèdit no sé quants diners més, etcètera, etcètera, etcètera. Tot això és il·lícit.
Senyor Melià, i en el cas que una empresa anunciï l'oferta d'un producte per uns dies determinats, per exemple, ara de cara a l'hivern, d'estufes,
sí.
I quan arribem a la botiga resulta que les estufes s'han acabat abans de la data anunciada?
Bé, aquí hi ha una qüestió que és important. El Codi de Consum de Catalunya el que diu és que quan es fan ofertes d'aquest tipus, el comerciant que les faci ha de garantir que estaran a disposició dels consumidors de tres formes diferents. Si es fa una promoció, per exemple, d'estufes, tu has de dir aquestes estufes a aquest preu estaran disponibles a aquest preu, per exemple, un nombre determinat d'estufes. Posem, jo què sé, hi haurà 1.000 estufes a aquest preu. Quan s'acabin les 1.000 estufes, s'haurà acabat aquesta promoció. Aquesta és una forma de fer-ho correcta. Nombre de productes que s'inclouen en aquesta promoció. També es pot dir, d'una altra forma, quantes persones es poden beneficiar d'aquesta promoció.
És a dir, nombre de beneficiaris.
Les primeres 100 persones o els primers tal. També seria correcte. I finalment es pot anunciar per la data. És És a dir, el comerciant pot dir aquesta promoció estarà vigent del dia 1 al dia 15. I, per tant, si està anunciat així, sabem que fins al 15 allò s'ha de complir, però a partir del 15 ja no.
Perquè però no ens poden dir, ai, ja se'ns han acabat les estufes.
No, si sí, això sí, es fa així com estic dient i anem dintre de, diguem, del període, per exemple, de vigència de l'oferta i s'ha acabat, ens han de facilitar la possibilitat de tenir aquell producte a aquell preu.
Doncs recordem als oients del Primer Cafè que si ens voleu fer arribar les vostres consultes sobre aquest tema, que per cert avui estem tractant la carta magna dels consumidors, podríem dir-ho així, no? Perquè realment el tema dels preus, factures, pressupostos, doncs són uns consells que hem de tenir sempre a la mà i que potser a vegades desconeixem. Per tant, ens podeu fer arribar les vostres consultes al 93-409-2772 i ens feu arribar la vostra pregunta. Continuem parlant avui amb el sotsdirector de l'Agència Catalana de Consum, el senyor Albert Malià. Quan anem a la perruqueria, quan volem celebrar un dinar familiar en un restaurant, quan encarreguem unes cortines a mida o els armaris de cuina, tenim dret, senyor Malià, a un pressupost?
Diguem, premissa bàsica, sempre tenim dret a un pressupost si el demanem. Com a consumidors tenim dret a que ens donin un pressupost si el demanem, no ens el poden negar. I una altra qüestió també general, és a dir, un pressupost té sentit, lògicament, quan és impossible de saber per endavant a què ens costarà allò que nosaltres volem. Per això és obligatori informar dels preus dels productes i dels serveis habituals abans. Però si estem demanant un servei que no està previst o que no és habitual o que està format per diferents conceptes, és llavors quan hem de demanar un pressupost. Aquí es parla, per exemple, de perruqueria. Les perruqueries han de posar els preus i normalment es compleix bastant. Tots veiem a les perruqueries doncs, el preu de tallar, el preu de rentar, de no sé què, tal, què és el que costen aquests serveis. Però si es demana un servei molt especial i tal, doncs tenim dret a demanar un pressupost previ. El dinar el mateix. Si demanem un dinar especial per un col·lectiu especial, de grup, de no sé què, tal, doncs hem de poder demanar, i com he dit, tenim el dret a fer-ho i que ens el donin.
I se'ns pot cobrar per aquest pressupost? Perquè hi ha algunes empreses que cobren.
Es pot cobrar si nosaltres el demanem i finalment el rebutgem. Perquè ens poden, és a dir, poden demanar-nos doncs, unes, diguem, despeses o el temps necessari que hagin tingut per elaborar aquest pressupost.
Se'ns ha d'informar, en qualsevol cas.
Sí, se'ns ha d'informar. Això també és freqüent, molt freqüent, per exemple, en el que són els tallers de
reparació.
A més, potser l'àmbit en té més habitual, el tema del pressupost, i aquí és important de remarcar-ho. És important tenir aquest pressupost. O, per exemple, doncs, les reparacions de la llar, amb obres, reparacions, etc. És important també exigir i tenir per escrit aquest pressupost previ.
Senyor Malià, a vegades no gosem demanar el tiquet de caixa o la factura. Ho hem de fer?
Sempre tenim dret,
sigui molt petit.
Sempre tenim dret a tenir aquest tiquet i, contràriament, tots els establiments tenen l'obligació de lliurar un justificant de la compra que s'hagi fet. Sigui del preu que sigui, sigui del valor que sigui. És una obligació que tenen tots els establiments i nosaltres tenim el dret de tenir-ho. Recordem també en relació amb això que sempre diem des de Consum que si no tenim aquest justificant no tenim garantia. Per tant, és important no només tenir-lo, sinó que el guardem, especialment quan estem comprant doncs, productes, electrodomèstics, aparells electrònics, etcètera. És a dir, productes que puguin tenir un cost doncs, important i que doncs, puguin tenir algun problema, doncs és molt important que tinguem, que guardem aquests tiquets, aquests justificants.
Un altre tema molt interessant, senyor Malià, és possible limitar la quantia de pagament amb targeta bancària? Per exemple, només s'accepta la targeta de crèdit per imports superiors a 18 euros. A mi m'ha passat moltes vegades, que vas a una botiga i ben bé no saps quin és el mínim, no?, per poder pagar amb targeta.
S'ha d'informar, aquest és el requisit, és a dir, l'establiment ha d'informar si hi ha aquest límit i ha d'informar-ho clarament de forma visible. Aquesta limitació, en tot cas, ha de ser raonable. Raonable vol dir que no ens poden posar una limitació doncs, a partir d'unes determinades quantitats. 18 euros es pot entendre que és una quantitat relativament raonable, potser és un pèl excessiva, potser és un pèl excessiva, seria una mica dubtós, potser, de valorar-ho, però tampoc no es... És a dir, no es podria considerar una exageració. 18 euros podria ser una quantitat raonable, però sempre estem... Recordem l'obligació d'informar prèviament, perquè si no informen, aquesta seria l'altra cosa, és a dir, si a l'establiment veiem que hi ha les targetes de crèdit, sí. Això vol dir que s'accepten aquelles targetes de crèdit que estan posades en l'establiment i no hi ha cap altre rètol, no hi pot haver cap limitació.
Per tant, el pots marcar tu o sempre
bueno,
serà?
No és que el marquis tu, és que te l'han d'acceptar sense condicions.
Per tant, si no està marcat a fora de l'establiment, tu pots pagar amb targeta a partir del preu que costi, diguéssim, el que compres.
I si no, pues, hauríem de fer demanar un full de reclamacions i dir, escolti'm, hauríem d'informar-me d'aquesta limitació.
Doncs a aquesta hora, a l'hora del consumidor, tenim una pregunta de la Irene de Barcelona. Molt bon dia, Irene.
Mira...
Sí, què tal? Què tal, Irene? Sí, ens pot preguntar, digui.
Sí, sobre això dels pressupostos que parleu.
Sí.
Bé, a mi se'm va espatllar una màquina fotogràfica i la vaig anar a la botiga, que l'havia comprat, no perquè ja feia molt de temps. I em va dir, bueno, mira, jo no te la puc arreglar nosaltres, però t'enviarem amb un senyor que ho arreglen. Ah, dic, bueno, doncs pues és clar. Arribo allà i li ensenyo. Diu, bueno, això hem de mirar el que hi ha i tal, hem de fer un pressupost. Dic, bueno, però després... Diu, si després el pressupost no li interessa, haurà de pagar el pressupost, però no li arreglarem. Vaig dir, doni'm la màquina, me'n vaig. No sé si això és molt normal o no, vull dir, les lleis no les sé. Si em podrien contestar amb això. Si aquell senyor tenia una obligació de cobrar-me un pressupost que em feien, però a mi després no m'interessa perquè és molt car o no ho sé.
Irene, doncs moltes gràcies per aquesta pregunta. Ara el senyor Malià li respondrà. Gràcies, molt bon dia.
Molt bé, gràcies.
Un dels casos que hem comentat, és a dir, pel que ens està comentant aquesta senyora, se li va informar expressament que se li cobraria per l'elaboració del pressupost i en principi això és correcte. Una altra cosa és que aleshores no vulgui acceptar-ho, que també té el dret. És a dir, doncs, ella va agafar i va dir, doncs, no m'interessa, i no va ni demanar, ni tan sols demanar que li elaboressin el pressupost, però si li van informar prèviament de que hi hauria aquest cost. Una altra cosa, que això tampoc no ho hem dit abans, és que el cost d'aquest pressupost no pot sobrepassar el que... És a dir, ens l'han d'haver indicat prèviament i després no es poden dir, no, escolti, després cobrar-nos més del que ens han avançat... ni tampoc doncs, que dir-nos que han estat més temps del real. Clar, això és difícil de comprovar, perquè no ho sabrem. Però, en tot cas, si s'ha informat expressament i prèviament, és correcte.
Senyor Malià, se'ns acaba una mica el temps, però ens agradaria parlar de reclamacions, de tot el que passa quan no estem conformes amb algun servei o amb algun producte. Un establiment comercial ha de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació o denúncia. I què hem de fer en aquest cas?
És una obligació de tots els establiments disposar d'aquests fulls i no només disposar d'aquests fulls, sinó disposar d'un cartell anunciador de la tinença d'aquests fulls. És una obligació doble i és una obligació molt important que cal recordar. Obligació de tenir-los i obligació de tenir un cartell anunciant que es tenen.
I com es tramiten?
Per la tramitació, és a dir, en el cas que hi hagi algun problema que nosaltres com a consumidors volem presentar doncs, una reclamació, l'hem de demanar, l'establiment ens l'ha de donar, en principi els fulls oficials en el format, doncs, en el cas que el tinguin els establiments, són tres exemplars, dels quals... un se'l queda a l'establiment, que en principi l'ha de firmar el titular de l'establiment o la persona que ens hagi atès, i els altres dos se'ls queda el consumidor. En principi, recordem també en relació amb això que els establiments, les empreses, tenen un termini d'un mes per atendre o per respondre a les reclamacions. Això no vol dir que la resposta hagi de ser en cap sentit. S'ha de respondre en un termini d'un mes, i si la resposta no és satisfactòria pel consumidor, aleshores el full aquest de reclamació que té el consumidor el pot portar a una administració de consum, a una oficina pública de consum o a la mateixa agència catalana del consum, perquè s'intenti la solució del conflicte a través d'aquests organismes.
Senyor Malià, subdirector de l'Agència Catalana del Consum, moltes gràcies. Ens han quedat bastantes preguntes a fer sobre aquest tema, sobre els requisits dels establiments i drets de les persones consumidores. Per tant, si us sembla, ho deixem de cara a la setmana vinent, dijous vinent, per acabar de parlar sobretot dels pagaments ajornats, de les quantitats a compte del preu final, tots aquests dubtes que puguin sorgir al voltant del tema. Carla Gràcia, per cert, avui plusvàlua toca.
Avui plusvàlua.
Avui
parlem d'ensenyament, el dia clau per parlar d'un tema clau pel nostre futur.
Avui s'aprova la LOMCE al Congrés dels Diputats.
Exactament. I tindrem amb nosaltres Emili Pons, ex-investigador d'ensenyament, de la Conselleria d'Ensenyament, i també vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Doncs estarem molt pendents del plusvàlua d'avui. A les...
De 3 a 4.
De 3 a 4 de la tarda, en directe, a Ràdio Estel. Senyor Malià, molt bon dia, vagi bé.
Bon dia, gràcies.
Nosaltres marxem a publicitat i tot seguit, atenció, parlem de temps amb el físic i meteoròleg Jordi Miralles. No us ho perdeu. Fins ara.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Divendres 15 de novembre tornarem a estar junts. Tornarem a gaudir d'una vetllada inoblidable. El 15 de novembre torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Serà al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. A les 8 del vespre, concert de l'Escolania de Montserrat. I tot seguit, el sopar. Presentat per Xavier Coral i Sara Cruz. I creus? Vine. Informa-te'n a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat i al 93 409 27 70.
A Hipergor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara al nostre autoservei tens xirimoies a granel per 2,49 euros al quilo
i bananes per 99 cèntims al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipergor Ponès.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. De dilluns a divendres viu l'esport al màxim a Ràdio Estel. De 2 a 3 de la tarda, zona mixta. Futbol i actualitat poliesportiva amb Dani Balaguer. A 8:15, l'Espanyol, a Pericos Online, amb Francesc Via. I a 9:15, Bàsquet al dia, l'únic programa de ràdio diari dedicat al món de la cistella, amb Òscar Merino i Xavi Oltra. De dilluns a divendres, l'esport en majúscules a Ràdio Estel.
Des de sempre el temps ha estat un dels espais més seguits en els mitjans de comunicació, tant a ràdio i televisió, com en els diaris i les revistes. I és que a tots ens agrada saber quin temps farà. Fa poc més de 2 setmanes, el diumenge 22 de setembre, vam entrar la tardor astronòmica, tot i que, com ja ve passant en els últims darrers anys, continua fent una calor més pròpia de l'estiu. Per què? Avui ho descobrirem amb el físic i meteoròleg Jordi Miralles, que també ens parlarà dels fenòmens més curiosos que ens esperen de cara als pròxims mesos, o bé dels temes més generals, com per exemple el possible canvi d'hora a Espanya. Molt bon dia, Jordi Miralles.
Molt bon dia, Mercè.
Jordi Miralles, que també ha passat per Ràdio Estel, va treballar a Ràdio Estel durant una temporada, oi?
El 95, 96 i 97, imagina't.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí,
com passa
el temps? Fa 18 anys i, per tant, em va fer molta il·lusió quan em vau trucar per venir a parlar, perquè, vulguis que no, el vincle amb Ràdio Estel tot i que no he tornat a treballar, però emocionalment sempre...
Sempre queda.
Sempre ha estat, i a banda del fet d'haver treballat un parell d'anys, la música que poseu també m'agrada, vull dir que també l'escolto de tant en quant.
Jordi, si et sembla, primer de tot, per començar, per què cada tardor fa més calor? Recordem que quan érem petites menjàvem les castanyes en fred i ara ja no es porta, no?
Sí que portem una temporadeta d'uns quants anys de temperatures una miqueta més altes del normal. Hem tingut algun any, el que tu deies, de castanyada, de Tots Sants, amb, no et diré mànigues de camisa, però pràcticament. I aquest any, mira, al mes de setembre, al començament de setembre, la primera quinzena de setembre, vam tenir les temperatures que hauríem d'estar tenint ara. La segona quinzena de setembre, que a començaments de setembre molta gent deia ja s'ha acabat l'estiu, ja doncs allò va durar 15 dies i la segona quinzena de setembre ha estat doncs, amb temperatures una mica per damunt de les normals. Ara, aquest mes d'octubre comença també, doncs, escolta'm, pel carrer Maria Curta, doncs aquests dies és un fet ben habitual, però perquè parlem avui, perquè estiguéssim parlant demà divendres, i estaríem parlant, no allò d'un fred insuportable, però si, per exemple, avui el que és Barcelona s'espera una màxima d'uns 22 graus, demà serà una màxima de 17-18 graus. I amb 17-18 graus a migdia parles de fresqueta. I ara que tenim a Barcelona uns 20 graus, doncs demà a aquesta hora podem tenir 12, 13, 14. Per tant, en qüestió de 24 hores anem a una tardor, que et diria jo, de finals d'octubre a començaments de novembre. És per dir, ja arriba la tardor i es queda el fred? No, és allò, flor d'estiu, és flor d'un dia, perquè dissabte al matí sí que farà fred, però diumenge tornarem altra vegada aquests més de 20 graus. I la setmana que ve es presenta també, almenys aquí a la costa, màximes de 22, 23, 24 graus. Per tant,
tornen a pujar les temperatures de cada setmana vinent.
Exacte. Per tant, el que deies de no arriba el fred, arribarà dos dies i marxarà. No voldrà estar-se amb nosaltres.
Jordi, no obstant, aquest estiu ha estat dels més freds dels últims anys. Per què? Per què s'entén això? Perquè no correspon amb el que diuen del sobreescalfament global.
A veure, ha estat un mes de juliol amb unes temperatures clarament per sota de la mitjana, ha estat un mes d'agost bastant normalet pel que fa a temperatures, setembre, la primera quinzena, que encara t'agafa doncs, t'agafa una mica d'estiu, també ha estat amb temperatures inferiors a les normals, i per tant, sí, aquest estiu ha estat amb temperatures una mica per sota de l'habitual. A veure, no hem de mirar, quan parlem de canvi climàtic, no podem pas mirar un any en concret i fixar-nos en l'estadística d'aquest any, d'aquell any, sinó que el que hem de fer és veure doncs, al llarg dels anys. Per tant, al llarg dels anys, i això doncs, demostra que el temps està canviant cap a un escalfament, doncs trobem que la majoria d'estius tenen temperatures una miqueta més altes del normal, la majoria d'estius s'allarguen una miqueta més, però això no vol dir que un any en concret puguem tenir un estiu doncs, o més curt o amb menys calor. Si te'n recordes, a començaments d'estiu, finals de la primavera, van començar a sortir notícies que seria l'any sense estiu.
Sí.
I d'això es va parlar moltíssim. I què vol dir l'any sense estiu? A veure, hem tingut estiu, ha estat un estiu que hem anat a la platja, que hem anat en manera curta, que hi ha hagut dies de calor. Sí que és cert que ha estat un estiu que hi ha hagut, no hi ha hagut onades de calor.
Va tardar a arribar la calor, no?
Va trigar a arribar la tardor. Després, dies de calor forta, aquí a Catalunya vam tenir un parell o tres de dies del mes de juliol i ja està. Per tant, ha estat un estiu, si tu vols, atípic respecte als últims anys, però, a veure, encara que parlem de canvi climàtic, això no vol dir que un dia d'hivern no et pugui nevar a la costa, però la tendència dels últims anys és que cada vegada hi hagi doncs això, estius més llargs, amb una miqueta més de calor, i sembla que la tendència va cap aquí. Cada quan en quan podem enganxar un de diferent? Doncs mira, també la diferència també és del gust, no?, que diuen, doncs no passa res.
Jordi, ja de cara a aquesta tardor, quins fenòmens viurem? Perquè recordem que el diumenge 27 d'octubre tindrà lloc el canvi d'hora per recuperar l'horari d'hivern. A les 3 de la matinada, hora peninsular, del diumenge 27, haurem d'endarrerir el rellotge fins a les 2.
Això, doncs, mira, comportarà per una banda, mira, ara aquests dies surt el sol a les 8 del matí. Doncs, esclar, a finals de mes el sol sortirà a les 7 del matí. Ara que el sol s'està ponent cap allà a quarts de 7, doncs seran quarts de 6 quan es posi el sol. Per tant, això a les 5:30 ja començarà a ser de nit. Per tant, en aquest sentit sí que notarem que al matí hi haurà una miqueta més de claror, que anirem perdent també al llarg de l'hivern i, per tant, ens arribarà el solstici d'hivern allà una miqueta abans de Nadal, que tornarem a tenir la sortida del sol cap a les 8 del matí i que a les 5, un quart de 6 es tornarà a posar el sol. Tot i que, ja ho hem sentit, tenim hi ha polítics que volen deixar de forma permanent l'horari d'hivern.
Això anàvem, perquè com veus aquest possible canvi d'horari que proposa l'estat espanyol? Bé, ells han anunciat que ho estan estudiant. El ministre de Guindos, ministre d'Economia, va sortir l'altre dia doncs, que ho estaven mirant a veure quins beneficis comportaria. Hi estaries d'acord?
A veure, mira, hi ha una cosa que és atípica, i és que Portugal i el Regne Unit i Irlanda tinguin un horari, i nosaltres que estem més o menys a la mateixa latitud tinguem un horari diferent, al igual que França, és a dir, a partir de la Segona Guerra Mundial sí que es va adoptar l'horari centre europeu, doncs perquè el govern que hi havia a Espanya doncs volia tenir la mateixa hora que el govern alemany. I després, doncs, per la raó que sigui, no es va voler tornar enrere, però el que és atípic és que aquests països tinguin una hora doncs, diferent de la que tenen, per exemple, doncs, una miqueta més al nord, com seria la Gran Bretanya. Què passarà amb això? Doncs sí, mira, passarà que quan sigui hivern, doncs a les 4:30 aquí seria de nit. Què comportarà això? Que tot s'haurà d'acabar una miqueta abans, i per l'altra banda, també al matí serà més clar, serà més clar aviat, amb la qual cosa la llum, que, és a dir, les hores de llum seran les mateixes.
Seran les mateixes. Ens canviarà la vida per això, els hàbits, tu creus, Jordi?
Jo crec que potser una mica a la tarda, és a dir, quan es fa fosc ja et comences a recollir una miqueta, no? Doncs clar, una cosa és que es faci fosc a 5:45 de la tarda a l'hivern, i ara que es faci fosc a quarts de cinc. Per tant, és allò de dir, doncs també uns horaris una miqueta més adients, que puguin tancar també botigues una miqueta més aviat, que totes ens hauríem de matinar una miqueta més, però per l'altra banda, la tendència és que poguéssim acabar una miqueta més aviat a les tardes.
Jordi, avui ens agradaria preguntar-te, ja que et tenim aquí, físic i meteoròleg, sota quin criteri es canvia d'estació astronòmica? O sigui, ens podem replantejar les dates en què es canvia l'estació? Sempre ha de ser 21 de desembre, comença l'hivern?
Hi ha un petit marge de dies, no és allò, però de fet és un fet astronòmic, és a dir, el moment que la vertical del Sol està passant per damunt de l'equador, allà doncs, i el Sol va cap al sud, allà tindríem l'inici de l'hivern. Al mateix moment, per quan el Sol doncs, està doncs, anant cap al nord, tindríem l'inici de l'estiu. Per tant, no és allò que algun comitè d'experts decideixi. Començarem aquest dia. No, és un fet astronòmic i això sí que és inamovible. Una altra cosa és que tu vulguis dir que tenim aquest horari o tenim aquest altre horari. Això ja és una cosa, diguéssim, que depèn dels homes, però el fet d'entrar en una estació no, ni ho decidim nosaltres. En parlem nosaltres perquè pot tenir una mica de relació, però el 21 de setembre pots dir comença la tardor i pot fer una calor impressionant.
Clar, que moltes vegades nosaltres sempre, Sara Cruz, tillem diguéssim que denunciem, no?, els meteoròlegs dient quan no fa bon temps és culpa seva.
Exacte,
no?
Sí. O que s'equivoquen molt, sempre ho diu tothom.
En canvi, quan encerten és com...
Mira, més o menys el grau d'encert de les previsions meteorològiques està entre un 80 i un 90%, aproximadament. Hi ha un marge d'error perquè la meteorologia segurament és una de les ciències més o menys exactes que hi ha, o potser és, jo diria que també és una de les ciències més socials que hi ha, perquè també afecta a més amplis sectors de la població, i per tant el 100% mai el tindrem. Jo penso que també una mica la gràcia és aquesta. El que passa és que quan l'encertes, la gent no compta els encerts i només ens recordem de quan t'has equivocat, amb la qual cosa, si només comptem els errors, la sensació és que sempre t'equivoques, no l'encertem mai, però quan l'encertem és com si allò no comptés.
Agenda astronòmica de cara a la tardor, sembla que tindrem dos eclipsis.
Sí, exacte.
Explica'ns una mica.
A veure, tindrem un parcial de sol, però que es veurà molt poquet, tindrem també un altre de lluna, el que passa és que, diguéssim, que des de la nostra latitud es veurà molt poc, es veurà una miqueta més des de les Illes Canàries, des de les Balears, que seria el lloc de la península, o del territori doncs, situat més cap a la dreta, aquest eclipsi de sol només afectaria un 10% del disc solar, i a les Canàries, que seria la zona que més es podria veure, doncs afectaria un 46%. Per tant, aquí a Catalunya, doncs a veure, veuràs, si no diuen res, pràcticament ni t'assabentaràs. El que passa que aquests dies doncs, n'estarem parlant.
Pluges de meteors. Sembla que cap al 17 de novembre veurem les Leònides.
Tenim les Leònides, el que passa que també és el que diem, tots aquests fenòmens, diguéssim, més astronòmics, a qui li fa més gràcies als astrònoms, però estan una mica supeditats, no és que vulgui jo aquí donar-me un poder a la meteorologia, perquè si hi ha núvols no veurem absolutament res. Evidentment, quan és millor veure-ho? Doncs evidentment amb les dates que toquen, però també si pot ser en lluna nova millor, perquè hi ha menys llum, i per altra banda allunyar-nos de la ciutat. No és tan vistosa com la que tenim al mes d'agost, però aquells fanàtics de l'astronomia, doncs també altres fenòmens, potser que més que res perquè la pluja d'estels ha de ser de nit, has de tenir les ganes de veure-ho, i una cosa que podem veure amb molta més facilitat són planetes. per exemple, també al llarg de la tardor, doncs es podrà veure molt bé Marte i Júpiter doncs, quan surti el Sol. Després Saturn també es podrà veure quan s'acabi la tardor i també cap a la tarda, altra vegada, Venus es podrà veure i aquesta primera part de l'estació podrem veure també Saturn. Per tant, diguéssim, i això veurem quan surt el Sol i quan es pon el Sol. Per tant, diguéssim que són uns horaris una miqueta més còmodes que no aixecar-te les tantes de la nit per anar a mirar les plujades d'estels.
Jordi, l'Agnès de Girona ens pregunta una pregunta clau, eh? Quan podrem fer el canvi d'armari?
Mira, ara en aquests dies és allò el canvi d'armari definitiu?
Definitiu.
Encara no. Encara no, perquè pensa que el mes d'octubre a Catalunya encara podem anar, no direm mania curta, però el que passa que sí que has de tenir una mica de roba, perquè algun dia, com per exemple demà, et vindrà una baixada de temperatures. No t'estic dient que ja demà guants, bufandes, no cal, eh? Però si aquests dies vas amb camisa i amb una samarreta, doncs demà és afegir un pis més.
Una peça més.
Uh-huh. Canvi d'armari, jo fins a finals d'octubre...
Esperaries,
I fins a Tots Sants no mullaria gaire. A no ser que tinguem un armari molt gran i sí que vida tot, eh?
Doncs avui hem parlat amb Jordi Miralles, físic i meteoròleg. Avui hem parlat de l'agenda astronòmica que ens espera, que ens depararà aquesta tardor, Sara Cruz. Em sembla que et li volies fer algunes preguntes.
Home, i tant.
Aprofitant doncs, que tenim un estel vintage, com li diem nosaltres, de l'espai de Club Més Amics.
I tant.
Aquesta setmana i durant tot aquest mes doncs, estem recordant aquesta nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana el proper 15 de novembre amb l'actuació de l'Escolania de Montserrat i tot seguit el sopar benèfic. Per tant, aprofitant que tenim el Jordi Miralles, que és de la casa.
Sí, home, i tant.
Et sembla si li fem unes preguntes al voltant de la seva persona?
Fem una barreja, va.
Sí.
Jordi Miralles, quina és la paraula que creus que millor et defineix?
Mira que ja estic pensant. Jo crec que sóc bona persona.
Bona persona?
Sí, ho tinc per això.
La teva gran passió, a part de l'astronomia, suposo.
A banda de la meteorologia, home, la família i la música.
Si no fossis meteoròleg, què t'hagués agradat ser?
Ostres, matemàtic, enginyer, moltes coses, moltes.
I si et perdessis, on et podríem trobar?
A l'Empordà.
La teva paraula preferida en català?
Paraula preferida en català? Ostres, ara m'enganxes, eh? Hauria
te la torno a preguntar...
Passa palabra.
Vinga, passa palabra. Qui o què t'ha marcat la vida?
Qui o què? Un professor de la universitat, en el sentit positiu.
Caram, ningú ens ho havia dit encara, Mercè.
No, és veritat.
Quin és el teu llibre de capçalera, que per cert és la pregunta que estem fent aquesta setmana als nostres oients?
Llibre de capçalera, és que hi ha llibres que m'agraden molt. La sèrie Millennium em va encantar. El Ruiz Zafón m'agrada molt. Per tant, diguéssim, aquesta mena de literatura m'agrada.
Tens alguna superstició?
Cap ni una.
Què és l'últim que fas abans d'anar a dormir?
Tratar-me les dents.
I per últim, lo de la paraula en català és igual, t'ho preguntarem el proper dia. Com t'agrada el cafè?
El cafè amb gel i amb sacarina.
Molt bé.
A l'hivern també, mira.
També.
També, eh? Amb també, gel i sacarina. Doncs
moltes
Jordi
gràcies.
Sí, moltes a vosaltres. Gràcies. T'esperem, doncs, a propera estació, saps?
I tant.
El podem convidar.
Com almenys també, quatre cops a l'any has de venir.
Jo encantat, ja ho sabeu.
Gràcies, que vagi bé, molt bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. Us presentem la 15a temporada de concerts a Barcelona. A la Basílica de Santa Maria del Mar, el proper 20 d'octubre, l'Orquestra Oslo Camerata interpretarà obres de Mozart, Mendelssohn, Schubert i Grieg. Unes grans obres en un marc incomparable. Venda d'entrades al Corte Inglés, Ticketmaster i Teleentrada. Més informació a www.concertsabarcelona.com.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Ara tens salmó noruec gros al tall per 8,95 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a hipercor.es.
Recorda, salmó noruec al tall a 8,95 euros al quilo.
Aquest diumenge 13 d'octubre, a partir de 11:45 del matí, escolta en directe a Ràdio Estel la beatificació de 522 màrtirs de la persecució religiosa dels anys 30 a Espanya des del Complex Educatiu de Tarragona. Eucaristia presidida pel cardenal Ángelo Amato i concelebrada amb Jaume Pujol, arcabisbe de Tarragona i tots els bisbes espanyols. Serà aquest diumenge a 11:45 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
M'agrada aquesta cançó i aquest remix que ens acaba de fer el Xavi.
Brutal. Bon dia a tothom.
Ha fet un remix. Bon dia, Núria Ortín.
Club, Club Més Amics, amb Núria Ortín.
Avui no acabem d'anar bé, avui.
Avui és dijous.
Avui és dijous, ja notem. Sí, després de parlar amb el Jordi Miralles...
Sí, bé.
A veure, Núria Ortín, arribes a la recta final. Molt bon dia del primer cafè.
Ja estem aquí una altra vegada.
Escoltem la cançó de Flying, que un dia ens vau explicar al final el motiu d'aquesta cançó.
Si voleu que l'expliqui, jo crec que l'hauria d'explicar la Maria Sierra. Hola, Albert Murillo, està aquí, potser l'Albert Murillo, que és un dels vintage que intentarem que passem per aquesta casa, i explicaré la història d'aquesta cançó.
D'acord, perquè aquesta cançó va vinculada avui a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. 15 de novembre, part del Fòrum de Barcelona. Tenim més novetats, Núria?
Bé, bueno, la novetat que jo m'ha agradat molt és que la gent ja ha començat a pagar. Llavors, avui, quan hem vist que hi ha moviment, això comença a arrencar. Llavors, queden una miqueta menys d'un mes i, sobretot, insistir en el tema de que la gent no se'ns adormi, perquè hi ha gent que ja sap que ve, perquè ens ho ha dit, ens ho ha verbalitzat, que ve, com l'any passat, hi ha gent que l'any passat no va poder venir i aquest any doncs, tenen l'oportunitat de ser-hi. Llavors, aquesta gent que ja sap que ja tenen la data reservada i que vindran, doncs que ja facin el pagament, perquè així ens serà molt més fàcil fer les taules. Recordem que són de 10. Si hi ha gent doncs, de la parròquia, d'una institució, d'una fundació, que volen venir 10 persones juntes, doncs ja és molt més senzill fer taules i així els posem junts. Que hi ha gent que vol anar sola i vol venir a conèixer gent, és una festa, o sigui, estem oberts a tot, evidentment.
Amb un cap de cartell, recordem-ho, Escolania de Montserrat.
Sí, jo crec que aquest any això és la guinda, no?, que diuen.
Clar,
el fet...
la cirereta.
Gràcies, Sara, perquè la guinda ha quedat molt castellà, no?
La cirereta del pastís.
La cirereta del pastís és l'Escolania de Montserrat. Home, tenir 41 nens escolans confirmats que cantaran per Radio Estel Catalunya Cristiana, això no passa cada dia.
Dirigits per Bernat Vivancos.
Sí.
Clar,
sí,
és
sí.
Que és excepcional aquest concert, eh?
A més, jo crec, bueno, us ho podem dir a mitges, que és un concert que no és concert com estem acostumats a veure els nens a l'altar de la Basílica de Montserrat, que estan allà quietets i que es porten molt bé, que sí que es porten molt bé i són nens que tenen molta disciplina, és cert. Però en aquest concert direm que hi ha un afegit. Llavors, hi ha una posada en escena que no us podem explicar, però que serà molt maco de veure.
Ah, sí?
No serà la típica foto que ens imaginem dels nens de Montserrat. I ja només per això crec
tots
que la gent...
Tots col·locadets, no.
Hasta aquí puedo leer,
és
però
sorpresa.
És una mica sorpresa, perquè crec que a la gent li agradarà molt com, bueno, com es mouen, com interrelacionen amb el públic. O sigui, no és la típica imatge d'escolanets a l'altar.
Ai, Núria, ara ens ho has d'explicar.
Millor que vingueu i vulgui que ho
off the record, nosaltres dues, sí, per favor.
Sí,
sí
Núria.
Sí, més perquè la Mercè se'ns en va a Israel,
sí,
aquesta,
serà. Ai,
a la Terra Santa, però ho gravarem tot, ho tindrem i quan arribis...
Sisplau, i ara m'ho expliques.
Sí, i estarem connectades energèticament, sí, cap problema.
Podem fer una connexió, Mercè, des de la nit d'Israel.
Mira, per exemple.
A més, com que des del Club Més Amics estem molt units, perquè és un dels pelegrinatges
que fem
tres cops a l'any és estrella, és un viatge que t'encantarà i que la gent ha d'anar, els animals d'aquí.
Jo quan torni us ho explicaré. I també m'heu d'explicar com ha anat la nit de Ràdio Sali Catalunya Cristiana.
Promet molt, aquest any. I tenim el Xavier Coral amb la Sara que faran un bailoteo a la presentació.
Això ens ho han promès,
Molt bon promès.
A més, cada dia anem perfeccionant la tècnica. Bueno, ni us ho creureu.
Ens imaginem, no? El Jordi Lavanda ens fa...
Jordi Lavanda, atenció, això no ho havíem dit,
Això és la primícia d'avui.
L'il·lustrador Jordi Lavanda...
Sí. Ha fet el cartell de la nit. En breu el veurem tots, o sigui que estarà penjats a les webs, estaran penjats als mails que anirem enviant per donar més informació, cada dia a través de
la web
www.3w de Ràdio Estel, de Catalunya Cristiana i del Club Més Amics. Aquesta informació s'anirà posant.
I també els nostres oients ens poden trucar al 93-409-2770 i preguntar qualsevol dubte que tinguin al voltant de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Recordem que hi ha dues opcions, la de venir al concert més sopar, que seria l'ideal perquè és la festa, entenem, de comunió de tots, són 45 euros, però si hi ha gent que per qualsevol cosa no pot venir al sopar, que vingui només al concert 30 euros.
Aquestes serien les dues opcions.
Si hi ha gent que no arriba a l'escolania, doncs que vingui al sopar, no passa res.
Tot i així nosaltres convidem...
Tot i així que no s'ho perdin.
Clar, que facin el lot complet, perquè ahir justament Òscar Dalmau, el periodista, doncs ens comentava que, clar, l'espectacle que va posteriori del sopar, déu-n'hi-do, també ens ho vam passar molt bé l'any passat.
La gent té ganes de repetir, va haver una rifa, que hi haurà una altra rifa, amb premis molt importants i molt valuosos.
I més premis, Núria, aquest any.
Sí. N'hi haurà, en lloc de 3, segurament n'hi haurà 5, o sigui que és un altre plus perquè la gent vingui. I sobretot això, recordar les places són limitades a 1.000, però bé, l'any passat com que vam sobrepassar, per això dic que és important que la gent que sàpiga que vingui, si us plau, que ja facin l'ingrés. I aquest ingrés, quan imprimeixin el pagament, allò és l'entrada.
Gràcies, Núria Artín.
Ens veiem d'aquí uns dies.
Vinga, que vagi bé. Nosaltres volant anem al resum del dia.
Ràdio Estel.
I avui el primer cafè.
Gerard Campos, molt bon dia.
Bon dia. Al debat, al Mirador de l'Actualitat, hem parlat sobre el tractament per part dels mitjans del cas de l'assassinat d'Assumpta Basterra, amb el periodista i professor de la UIC, Salvador Agonès, la periodista Montserrat Bros, l'advocat penalista Lluís Batlló i el periodista del diari La Voz de Galícia, Xurxo Melsor. Salvador Agonès ha explicat que el problema en aquest cas és les filtracions del secret de sumari.
L'opinió pública es conforma per alguns titulars i algunes informacions que es donen quan un assumpte està encara, diríem, sub judice, és a dir, quan hi ha secret de sumari. Quan hi ha secret de sumari, i això la culpa la té el Consejo General del Poder Judicial, que no hauria de permetre filtracions, no en aquest cas, sinó en tots els casos que hi ha secret de sumari, de manera que vagin a l'opinió pública, perquè sempre les filtracions són interessades.
Per la seva banda, Xurxo Melchor ha destacat que el deure del periodisme no és complir el secret de sumari, sinó informar del que ha passat.
El periodismo no tiene el deber de mantener el secreto del sumario. Es decir, esto es una cuestión judicial. El periodismo debe buscar la verdad con responsabilidad. Es decir, debe de intentar aportar el mayor número de datos para la sociedad sin entorpecer la investigación.
Fet el resum d'avui, el pòsit és allò que queda. La Carla Gràcia reflexiona tot seguit sobre quin és el secret que amaga avui el primer cafè de Ràdio Estel.
Plutarco, el famós escriptor grec, assegurava que per saber parlar cal saber escoltar. Els mitjans de comunicació, els amics, la fornera, internet o els companys de la feina, constantment escoltem notícies, idees o rumors. La qüestió és, què en fem nosaltres d'elles? La tensió social és alta, les angúnies i les pors cada vegada creixen. És fàcil avivar els focs amb una paraula o fins i tot amb el silenci. Avui, el pòsit el dediquem a la consciència, perquè sovint parlem sense parar-nos a pensar, sense ser conscients de les conseqüències que tindran els nostres mots en els altres. I entre tots creem un ideari com un núvol de consciència social que ara mateix parla de corrupció, de separacions, de por, de carències. Aquest núvol està a les nostres mans i nosaltres podem contribuir-hi amb paraules d'entesa, de pau, d'abundància i de transparència. És a les nostres mans avivar la ràbia o calmar els cors, aportar amor o fer més profund l'odi. La pregunta d'avui és un exercici. Abans de parlar, Respira i pensa si hi ha alguna resposta positiva que puguis dir abans de caure en els tòpics de la proximitat de la desgràcia o de la calamitat.
Vinga, en Verdi, ens acomiadem avui, Sara, però abans els guanyadors dels llibres d'ahir i d'avui.
Doncs el d'ahir, Marcel, Elvira Pons Pons, de Barcelona, i el d'avui, la Irene Martínez, també de Barcelona.
Doncs felicita'ns. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà amb el primer cafè de Radio Estel a les 8 del matí. Que vagi bé, molt bon dia.
Fins demà.